Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'exèrcit israelià mata més de 90 persones en el bombardeig d'un edifici residencial al nord de Gaza, segons el balanç de la cadena Al Jazeera. Al Líban, Hezbollah nomena Naim Qassem, nou líder de la milícia xiïta, en lloc de Hassan Nasrallah, assassinat fa un mes per Israel. Alerten dels nivells perillosos de mercuri a les llaunes de tonyina que es comercialitzen a Europa. Un informe de dues ONGs assegura que els nivells presents a les llaunes superen de molt els límits màxims permesos per altres espècies de peix i demanen mesures urgents tant a les autoritats europees com als governs dels diferents països de la Unió. El jutge Juan Carlos Peinado amplia la causa contra Begoña Gómez. El jutjat ha admès a tràmit una querella presentada per l'organització Ultra Hazte Oír, en què l'acusa dels delictes d'apropiació indeguda i intrusisme pel software de la Universitat Complutense de Madrid. Segona denúncia a la policia contra Íñigo Errejón, l'exconcursant del programa Gran Hermano, Aida Nízar, l'acusa de llançar-se-li a sobre i fer-li tocaments mentre cobria un acte polític de l'any 2015. Tot plegat l'endemà que Yolanda Díaz demanés disculpes pel cas i es vantés d'haver actuat amb contundència. El govern espanyol nomena nou ambaixador a Buenos Aires i normalitza les relacions diplomàtiques amb l'Argentina. En un comunicat conjunt, tots dos països han donat per tancada una crisi que va començar fa gairebé mig any quan Javier Milei va insultar la parella de Pedro Sánchez. L'Audiència de Barcelona envia a judici l'ara diputat Eloi Badia, expresident de l'empresa pública Terça, que incinera residus a Sant Adrià de Besòs. Fa 6 anys que els veïns en van denunciar la contaminació, que relacionen directament amb l'augment de casos de càncer a la zona. En marxa una operació de la Guàrdia Civil contra una organització criminal assentada a les Terres de l'Ebre dedicada al tràfic de drogues. S'han fet diverses entrades i escorcolls i es preveu la detenció d'una desena de persones. Els agents rurals denuncien que més de la meitat de les basses i canals que hi ha a Catalunya són trampes potencialment mortals per als animals salvatges que hi van a beure aigua i s'hi ofeguen. Només l'any passat els agents rurals van treure de basses i canals 150 animals morts, entre senglars, cabirols, ocells, rapinyaires i fins i tot gossos. Els esports.
La gala de la pilota d'or a París es tenyeix de blaugrana i tant a bon matí es repeteix com a millor futbolista del món amb les també blaugranes Hansen i Parayuelo segona i tercera, el Barça millor equip femení i Lamine Yamal millor jugador jove del món. Avui a la Copa de Futbol, primera eliminatòria partit únic, l'Hospitalet Saragossa a les 9. Brian Hill és novetat a la convocatòria del Girona, que demà juga a Extremadura. Estuani i Angel són baixa per precaució. I a l'Eurolliga de bàsquet, Efes Barça, a 7:15, els dos partits amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
I el temps tarda variable i amb cel mig ennuvolat. Avui amb una pausa pel que fa a les pluges intenses, alguns xàfecs a l'est de Girona i a les Terres de l'Ebre. Aquí sí, més intensos al final del dia. Més sol a l'Alt Pirineu. Forts aiguats al País Valencià, que demà arribaran al sud de Catalunya. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els veïns de Sant Adrià de Besòs fa 6 anys que denuncien insistentment que l'empresa de gestió de residus Terça, ubicada al seu terme municipal, contamina fins al punt que ho relacionen amb l'augment de casos de càncer. La jutge instructora va arxivar el cas el maig d'aquest any i ara l'Audiència de Barcelona ha donat la raó als veïns i envia el cas de la suposada contaminació a judici. I qui està un pas de seure al banc dels acusats és l'ara diputat Eloi Badia, que abans, com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, presidia aquesta empresa pública. Terça crema cada hora 45 tones de residus. L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha desallotjat aquest matí la zona de barraques del torrent de Vallençana. Això és a tocar de la depuradora i ha destruït les construccions que hi havia, la majoria fetes amb fustes, amb plàstics i amb alguns cartells publicitaris. Hi vivien una vintena de persones en condicions prou insalubres que, de fet, ahir ja van rebre la notificació que havien de marxar de la zona. Passarem per Girona, on avui que és Sant Narcís, festa local, el nou bisbe de la ciutat, que oficiava la seva primera missa de la festivitat com a bisbe, ha aprofitat l'altaveu per reclamar un compromís més gran de l'Església per acabar i denunciar els casos d'abusos a menors. I ha reconegut que, malgrat les accions que s'han fet fins ara, ell diu que encara no són suficients. I us explicarem on han anat a gravar un videoclip al grup de J-Pop Misamo. És un trio de noies que tenen milions de seguidors i que probablement es convertirà en una de les campanyes de promoció més importants de la ciutat de Lleida. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passa poques vegades, però passa. David ha guanyat contra Goliat. Ens expliquem. Estem parlant de la lluita dels veïns i de l'associació Airenet contra la incineradora Terça de Sant Adrià de Besòs, que, segons diversos estudis, contamina més del compte i els seus veïns tenen el triple de risc de contraure un càncer. Tot i que la jutge instructora va arxivar el cas, ara l'Audiència de Barcelona l'esmena i porta el cas directament a judici perquè hi veu prou elements delictius, indicis doblement greus, ja que es tracta d'una empresa pública. Això vol dir que l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, i el cap d'explotació estan ja a un pas de judici. Anem a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí, Maria Núria, què diuen els magistrats de l'Audiència?
Doncs res i curt, parlem d'anomalies, perquè ni els tècnics de la Guàrdia Civil se'ls va permetre fer les medicions. De manera que es conclou que la incineradora no està fent bé les coses des de fa anys. Crema a més baixa temperatura i, per tant, desprèn més toxines que incrementen el risc de càncer. Els estudis parlen d'una afectació a una àrea de 60 quilòmetres. A l'empresa, el 2017, ja se li va obrir un expedient administratiu que va acabant no res. Silvina Frutxella, presidenta d'Airenet, denunciant del cas, afirma que Terça té un doble sistema de control, com el que es fa amb la comptabilitat, l'A i la B, doncs aquí amb les dades de control, les que es passen a les autoritats de control, que tampoc ho fan bé, i les reals.
Porque nuestra denuncia original en 2018 se debió o surgió en base a los estudios de la Universidad Rovira y Virgili, donde estimaba en 3 veces más probabilidad de contraer cáncer en los alrededores de esta incineradora. ¿Por qué? Por exceso de contaminación. Ese sistema real no es mostrado.
La Sílvia, que viu a Badalona, està convençuda que el seu càncer de mama ha tingut molt a veure amb la contaminació.
Todos los vecinos que estamos en Badalona no se le ha dado voz a esta contaminación que nos llega de diferentes puntos, pero Terça sería uno de los principales.
Maria Núria, i quin recorregut judicial ara tindrà aquest cas?
Doncs ara, previsiblement, com que Badia és ara diputat al Congrés, per tant, és una persona aforada, no el pot jutjar la justícia ordinària. Ha de fer-ho el Suprem, que arrossegarà l'altre investigat amb ell. Ara bé, estem parlant d'un termini llarg perquè caldrà una discussió interna entre els òrgans judicials per determinar qui té la competència per jutjar el cas.
Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
I a la 1:09 ens arriben novetats des de Barcelona perquè els equips d'emergències han desallotjat aquest migdia un hostal al carrer Valeri Serra de l'Eixample de la capital catalana, que està afectat per un incendi. En aquests moments continuen les feines d'extinció. Anem cap al lloc dels fets. Miquel Jarque, què ens pots explicar? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és el cor de l'antiga esquerra de l'Eixample. És un hostal que té el seu accés a través de per la Gran Via, és el passatge Valeri Serra, entre els carrers de Muntaner i Aribau. És un incendi que ara mateix els bombers tenen pràcticament extingit, perquè només veiem una columna de fum que surt del terrat d'aquest edifici. És en aquest punt on està situada la sala de calderes. I és aquí on, segons els bombers i també treballadors de l'edifici, ens han explicat que és on s'hauria originat aquest incendi. Hem parlat amb en Carlos.
Bueno, lo que se presume, vamos, es de el incendio se produce por la caldera desde el punto de vista desde aquí, y vamos, se desconoce realmente los motivos, pero por lo que se ve son las calderas del edificio del hotel, aproximadamente ya casi una hora ya, que se acercaron los bomberos y demás y nos desalojaron del edificio.
De moment, aquí, a les portes de l'hostal, a la Gran Via de Barcelona, hi ha una vintena d'hostes d'aquest hostal. És un hostal de nivell baix, amb turistes, freqüentat per turistes molt joves, estrangers tots, que estan a l'espera de poder entrar. El que ens han dit és que encara tenen per una hora per acabar de ventilar l'edifici. Afortunadament, no hi ha cap víctima. Un ferit molt lleu, ens han dit els serveis d'emergències, per intoxicació de fum, i continuen treballant a aquesta hora aquí els bombers, ara ja intentant ventilar l'edifici.
Doncs continuarem pendents de les novetats. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
I ara marxem cap a Montcada i Reixac. L'Ajuntament d'aquest municipi del Vallès Occidental ha desallotjat i enderrocat aquest matí un conjunt de barraques al torrent de la Vallençana, just al costat de la depuradora. En l'assentament hi vivien unes 25 persones en condicions realment precàries. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació aquí ara?
Doncs mira, l'Ajuntament ha executat d'aquesta manera les dues ordres judicials per enderrocar un total del que serien unes 16 barraques que ocupaven uns 6.000 metres quadrats. Són terrenys de dos propietaris diferents a tocar del riu Besòs. És una zona de protecció ambiental i, a més, té un risc alt de perill d'inundació. Andreu Iruela és el regidor de Territori i Mobilitat de Montcada i ha vingut fins aquí per seguir les feines de desenrunament.
La línia en aquest sentit que portarà l'Ajuntament és intentar erradicar el màxim possible dintre dels seus mitjans el tema del barraquisme aquí a Montcada. No podem ser el traster de Barcelona i que les entitats supramunicipals, gent que les utilitza com a vivenda, és la gent vulnerable, i hi ha gent que la tenen pues, per venir el cap de setmana. I tampoc el que no podem permetre és que gent utilitzi la necessitat de les persones i que reparceli i posi a la venda aquestes parcel·les. Hi ha un negoci darrere d'això.
En aquest assentament hi havia unes 25 persones, entre les quals diversos menors d'edat en situació vulnerable. Ens ho explicava l'Esther, que s'ha quedat per segona vegada en poc temps sense un sostre.
Es un ser humano que tiene sentimientos, vida, que respira, que respiramos, que tenemos manos, ojos, boca, nariz, igual que los demás, y les han ofrecido una noche de albergue y que al día siguiente se busquen la vida. Aquí hay niños, bueno, allá ya no hay niños porque han desaparecido desde ayer, porque claro, tienen miedo a que se los quite la Laya, y yo lo entiendo, si no me vas a ayudar y encima me vas a quitar a mi hija, que es lo único que tengo.
Des de l'Ajuntament expliquen que Serveis Socials està acompanyant els afectats, però aquí, on hi ha les excavadores, alguns denuncien que, com sentíem, tot el suport que els han ofert de moment és passar una nit en un alberg. Ens ho explicava en Juan.
Perdona la expresión, pero eso es los políticos un ridículo. Algunos se fueron, han logrado encontrar tal vez un familiar para dormir una noche o una semana. Los que fueron a asistente social aquí, ninguno terminó la reunión, porque la oferta era, mira, te vas de allí, no te preocupes, te damos una noche en un albergue que está en Clot, una noche. ¿Y esa qué solución es?
La majoria de barraques fetes amb fustes, plàstics i materials diversos ja estan a hores d'ara a terra, mentre en un mural hi ha apilades les pertinences que alguns han pogut recuperar, entremig de tot, estris de cuina, sabates, roba i joguines.
Déu-n'hi-do, aquesta és la imatge. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
El nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, reclama més compromís de l'Església per denunciar i per posar fi als abusos a menors i reconeix que, malgrat les accions que s'han fet fins ara, no són suficients. Ha estat aquest migdia durant la missa de Sant Narcís, que ha presidit per primera vegada des que va prendre possessió del càrrec fa mig any. Fèlix Martín, missatge ben concret i contundent del nou bisbe.
Sí, bon dia. I sense estalviar, autocrítica. És cert que en cap moment parla explícitament d'abusos a menors, però crec que s'entén tot. Cal reparar el sofriment causat. S'han fet coses, però, diu, en calen més.
Com a Església, no ens podem mantenir satisfets mentre a vegades nosaltres mateixos som causa de sofriment o d'escàndol. Per exemple, quan cometem abusos de tot tipus i no actuem amb promptitud i amb esperit de reparació davant del sofriment que hem infligit o que podem infligir.
I no ens podem quedar asseguts, ha afegit, i ha insistit que cal més compromís.
No ens podem sentir satisfets mentre restem immòbils davant del patiment de tants germans i germanes nostres. Cert que ja fem accions, i moltes, però no són suficients. I a més, aquestes no poden ser pretext per l'ordre de redoblar esforços.
En un altre àmbit, el nou bisbe, Fra Octavi Vilà, ha dit que els màrtirs avui en dia són els homes, dones i infants que moren al mar buscant una vida més digna.
Una missa amb força contingut social, per tant, tot això, Fèlix, en un dia festiu aquí a Girona.
Exacte, festiu a la ciutat, també amb els pobles de la rodalia, per tant, botigues tancades, no hi ha escola. I ara que han voltat una mica pel centre, molts gironins que habitualment no estan passejant un dimarts entre setmana i que a aquesta hora es barregen amb els turistes pel barri vell i la Rambla. Un altre punt força ple és el Parc de la Devesa, amb totes les atraccions dels firaires, i on aquest migdia ha obert portes al certamen, la fira multisectorial, amb 300 expositors de tots els àmbits. I un apunt, si em permets, de l'agenda de fires, davant del risc de pluja, l'habitual cantada d'havaneres que es fa el dia de Sant Narcís a les escales de la Catedral de Girona es farà aquest vespre a partir d'un quart de vuit a l'Auditori.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per connectar amb l'equip viari, saber com tenim la circulació i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs globalment s'està circulant prou bé, hi ha poc moviment de vehicles, però sí que diferents qüestions a comentar-vos. D'una banda, la C-17 hi ha cua compacta de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, sentit sud cap a Barcelona per unes obres que dificulten el trànsit. A la B-30 us trobareu aturades a Barberà, sentit sud. A la C-59 a Caldes de Montbui per anar a agafar la comarcal 14-15B a la Rotonda. I a la Ronda Litoral, aquí hi ha una cua destacable ja de Poblenou a Bac de Roda, Sant Llobregat. Hi ha un vehicle variat i més endavant s'aturen també a l'altura de Montjuïc, Sant Llobregat. A la resta, en general, domina la circulació còmoda.
Gràcies. I afegirem que, pels usuaris del metro, de saber que l'estació de Poblenou, de la línia 4, que és la groga, estarà tancada des de demà a les 9 del vespre fins dilluns que ve a l'inici del servei. Es faran unes obres al paviment de l'únic accés que té aquesta estació a la confluència dels carrers Pujades i Bilbao. Durant aquests 5 dies els trens passaran de llarg sense aturar-s'hi. Les estacions de metro de Llacuna i Selva de Mar a la mateixa línia 4 són a uns 700 metres. També pot servir com a alternativa el bus 136 de TMB, que fa el mateix recorregut que el metro, o les línies B20 i B25 de Tuxal. I atents també al que diu la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Dani Ramírez.
El temps ha de canviar de forma important demà. Aquesta tarda, aquesta nit, ja podria ploure amb més intensitat a les Terres de l'Ebre, però encara la pertorbació més activa es troba cap a la zona del País Valencià, entre València i Castelló. Aquesta nit i demà al matí, entre Castelló i el Delta de l'Ebre. Va pujant una mica tota aquesta situació de llevantada, resultat encara d'aquesta gota freda, que dona també molts aiguats, moltes inundacions a Múrcia, a Andalusia, fins i tot doncs, al País Valencià. Atenció, doncs, perquè demà s'expandeix puix de latitud cap al nord i ens agafarà al sud de Catalunya i en punts de la costa i pot ploure fort. Tenim avisos activats per mala mar, tant avui com demà, Maragassa, especialment meitat sud de la costa catalana. Ho indica el Meteocat amb avisos. També avís de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat, la costa prelitoral des del Maresme cap al sud. i acumulació de més de 100 litres per metre quadrat al Baix Ebre i al Montsià. Atenció, doncs, perquè avui no preveiem gaire pluja, fins i tot sol a l'Alt Pirineu, mig ennublat a bona part del país, algun xàfec a Girona, una mica més de pluja cap a l'Ebre, però demà ja al matí migdia, però sobretot a la tarda, pluges importants a les Terres de l'Ebre, sud de Tarragona, que podrien donar tempestes de pedra i algun fenomen violent associat a ventades o fins i tot mànegues.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La Vall d'Aran posarà en marxa el seu propi sistema de finançament pactat amb la Generalitat a partir de l'any 2026. Aquesta és la data que s'han marcat els governs català i aranès, un nou model que han definit com de corresponsabilitat. Això què significa exactament, Sofia Cabanes?
Hola, Marta, bon dia. Doncs es tractaria de fixar un nou sistema de finançament que permeta al Consell General, la màxima institució aranesa, participar també dels tributs i impostos que es gestionen des de Catalunya. Així ho defineix la síndica d'Aran, Maria Vergés.
Que el Consell General d'Aran sigui corresponsable també de sues finances i, per tant, a tal com ara la llei permet, poder participar de cauqui tributs o imposti de la pròpia Generalitat que permeten també consolidar l'objectiu darrer, que hi era autonomia, era autogovern, autonomia política, que ens permet, doncs, no som que he de gestors exclusivament de les competències de la Generalitat, sinó de prendre decisius.
Actualment, el Consell General d'Aran es finança a través de l'anomenat Fons de Finançament Incondicionat, una partida que la Generalitat ingressa a les arques de la màxima institució aranesa i que s'actualitza anualment en funció de l'increment del pressupost de despeses de l'administració catalana. De moment, Generalitat i Consell General han format un equip amb tècnics de les dues administracions que ja treballen la redacció del nou model.
Per paraments de Consell ja hi ha diversos estudis realitzats i, per tant, per a Cromos ho hem metut el plaç de 2025 en poder barrar i que de cara ja es pressuposti de 26 aquest model ja sigui efectiu.
El nou model de finançament aranès havia d'entrar en vigor el 2025, però la convocatòria electoral i el canvi de govern han obligat a retardar un any la seva posició posada en marxa.
El Parlament de Catalunya vol ser un edifici neutre en carboni l'any 2030. Per reduir al màxim les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la institució ha presentat avui un pla d'acció climàtica que preveu, entre altres mesures, enjardinar algunes zones interiors del Palau del Parc de la Ciutadella o ampliar les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. L'any passat les emissions de gasos d'efecte hivernacle del Parlament van ser de 177 tones de CO2. Amb el Pla d'Acció Climàtica que s'ha presentat avui es vol anar reduint al màxim la petjada de carboni, tot i que el Parlament no podrà arribar a ser mai un edifici amb zero emissions perquè es tracta d'un palau amb la màxima catalogació històrica i artística que limita l'abast de certes millores. Tot i això, el president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a establir eines de compensació quan no es pugui reduir la petjada de carboni.
Ens agradaria poder arribar a ser un Parlament net zero, que vol dir que hi hagués zero emissions. Amb aquest edifici això és pràcticament impossible. Neutralitat de carboni vol dir que prioritzem reduir la petjada de carboni i en allò que no puguem reduir, poder compensar.
A banda de les 148 plaques fotovoltaiques que ja té el Parlament, des d'ara i fins al 2030 s'impulsaran altres mesures per fer front a l'emergència climàtica. Per exemple, s'enjardinaran les cobertes de l'edifici, es donaran a terme accions per reutilitzar els residus o s'ampliarà l'estacionament per a bicicletes i els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. També s'està fent un estudi per calcular la petjada de carboni dels diputats i treballadors del Parlament en els seus desplaçaments diaris per optimitzar així la mobilitat i afavorir el transport alternatiu al vehicle privat.
Els usuaris de les motos elèctriques compartides podran superar l'àmbit de Barcelona i desplaçar-se també a 7 municipis del seu voltant. L'àrea metropolitana de Barcelona autoritza 5 operadores privades que posaran a disposició fins a 10.000 motos elèctriques. David Àngela, quins són aquests municipis?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, a banda de Barcelona, aquestes empreses estan autoritzades per operar a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, Sant Just d'Esvern i Sant Feliu de Llobregat. Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat de l'Ens Supramunicipal, defensa que la fórmula metropolitana serà la de l'èxit després que a Barcelona les llicències de motos elèctriques compartides s'hagin rebaixat de 7.000 a unes 1.800.
La consolidació de més municipis al voltant de Barcelona que puguin tenir també aquest projecte fa que pugui garantir-se l'èxit d'aquest projecte, no només a Barcelona, sinó a tot el territori metropolità. Per tant, aquesta reducció que hem vist a Barcelona els darrers anys s'ha d'anar consolidant cap a aquests 100.000 vehicles que comentava al principi, i per tant creiem que és la fórmula ideal, que es vagin sumant municipis perquè aquest projecte tingui sentit.
Cordon també ha defensat aquest tipus de mobilitat, sobretot per la seva contribució a la millora de la salut pública.
L'AMB segueix contribuint en promocionar la mobilitat sostenible, elèctrica, segura i compartida. Així, amb la reducció d'emissions de gasos contaminants i la reducció també de vehicles a la via pública derivada també de la posada en marxa d'aquest sistema de mobilitat compartida, aconseguirem, en primer lloc, també la millora de la salut pública, de la salut i de la qualitat de vida de la gent, especialment en punts on es concentren persones més vulnerables.
Segons el vicepresident de mobilitat de l'àrea metropolitana, a partir de divendres i durant els pròxims 40 dies s'anirà desplegant aquest sistema de moto elèctrica compartida per aquests 8 municipis.
Comencen les obres de rehabilitació de l'emblemàtic pont dels Palillos, de Sales de Pallars. L'estructura d'aquest patrimoni històric estava molt deteriorada i ara estarà 6 mesos en obres. Això permetrà millorar l'estat de conservació de l'estructura que forma part de la ruta cicloturística dels Llacs. Pau Rovira.
Hola, Marta, bon dia. Sí, els treballs consistiran principalment en la rehabilitació dels paraments de formigó, el reforç de les fonamentacions i la formació d'una nova llosa. També es durà a terme la implantació de noves barreres de seguretat i es millorarà el sistema de drenatge. I és que, amb més d'un segle d'antiguitat, el pont, per on abans passava l'antiga carretera comarcal, està força deteriorat i necessita una actuació urgent. És la delegada del govern al Pirineu, Sílvia Romero.
Aquesta estructura, que forma part del nostre paisatge, però molt curiosa, una estructura de formigó doncs molt prima realment, doncs que ha servit de carretera C13 durant molts anys, però que ara doncs està en desús, formarà part de la ruta cicloturística i s'està fent doncs un assegurament de l'estructura, doncs perquè és una estructura centenària.
El seu nom, Pont dels Palillos, prové de la seva geometria estructural, en què les piles són molt primes. Pel seu valor com a patrimoni històric, la restauració que Territori durà a terme vol mantenir la geometria original.
Que és un punt històric, el que coneixem al Pallars com el Pont dels Palillos, que és un dels primers ponts amb formigó armat construït l'any 1916 dins de les obres de construcció de l'embassament de la presa de Sant Antoni i la central hidroelèctrica de Talarn.
Els treballs compten amb un pressupost d'1 milió d'euros i tindran una durada de 6 mesos.
Més coses, operació de la Guàrdia Civil de Tarragona contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues amb l'epicentre a les Terres de l'Ebre. S'han fet entrades i escorcolls a Tortosa, Alcanar, Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita i Santa Bàrbara. Jordi Barrancà.
Des de primera hora, agents de la Guàrdia Civil estan fent aquesta operació antidroga. Concretament, es preveu detenir a 10 persones que estarien involucrades en el tràfic de drogues, concretament de haixís, i que formarien una organització criminal consolidada aquí a Terres de l'Ebre que introduïa la droga a través de les platges. Els escorcolls s'estan fent en diferents municipis de les comarques de l'Alt Montsià i també del Baix Ebre. Concretament, són Alcanar, Ulldecona, La Ràpita, Santa Bàrbara i aquí Tortosa. El jutge ha declarat aquesta causa secreta i, per tant, ara per ara no hi ha més informació.
I expulsats 13 estrangers multireincidents que actuaven a Catalunya, estaven encausats per entre 3 i 19 delictes greus cadascú, i 6 d'ells eren a la presó o al centre d'internament d'estrangers de la zona franca de Barcelona. Un dels expulsats, a més, complia condemna per homicidi. Tots els detinguts han estat traslladats a Madrid, des d'on la Unitat Central de Repatriacions de la Policia Nacional Espanyola els ha enviat en un avió als seus respectius països d'origen. I avui el nostre clic del dia és per un vídeo el que el grup de K-pop Misamo, format per 3 noies japoneses, ha rodat, atenció, al claustre de la Seu Vella de Lleida. El single principal del disc, que es diu Identity, aquest que sentim ara, les primeres imatges són de la Ciutat de les Arts de València, van vestides de blanc, però de seguida canvia l'escena i la resta de la cançó i les coreografies són en negre i vermell a la Seu Vella, a Lleida. Missamo va debutar, res, fa una mica més d'un any, el juliol del 2023, i aquest tema, ara mateix, té més de 2.700.000 visualitzacions. Vaja, quan hem començat el programa, abans de començar-lo ara, potser ja és molt més. Això només en 24 hores. Les Missamo són les noies japoneses membres del grup coreà Twice, que té més de 17 milions de subscriptors i és una de les girls band, es diuen així, més famoses del país, de la banda de dones. Vaja, prepareu-vos, lleidatans, per tenir més turistes asiàtics fent cua per visitar la Seu Vella. Els responsables de l'antiga catedral ja estan preparats, de fet. N'hem parlat amb Joan Baijol, director del consorci que gestiona el monument.
De fet, el monument el tenim preparat per tot tipus de clients. Vull dir, jo crec que ho demostra el fet de que tenim el fulletó amb 16 idiomes diferents. I, evidentment, si han de fer el 17, que és el coreà, doncs no és problema. Encantats nosaltres de que vinguin.
Aneu a veure el vídeo d'aquestes noies de Missamo i si us ha agradat també aneu al compte d'X de Postureig de Lleida on canvia la música, les imatges de les noies ballant a la Seu i posa el Remena Nena de la Guillermina Mota i diu, és increïble com el Remena Nena encara encaixa gairebé sempre amb tot. Divertit com a mínim de veure. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La renda neta mitjana per habitant a Catalunya supera els 15.500 euros, segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística del 2022. Són 750 euros més que l'any anterior. La demarcació amb la renda més alta és Barcelona i la més baixa és Tarragona, Pilar García.
Doncs sí, a Barcelona la renda mitjana per persona supera els 16.000 euros. A Tarragona és de 13.600. A Lleida s'acosta als 14.000 i Girona ja està una mica per sobre.
Si mirem les dades amb detall, a la demarcació de Barcelona hi ha el municipi més ric.
Es manté en aquesta posició Matadepera, amb 24.800 euros. Els altres municipis que encapçalen la llista dels més rics a la demarcació són el Brull i Sant Just d'Esvern. A la cua en renda per persona i a Torrelles de Foix, Santa Coloma de Gramenet i Santa Margarida de Montbui no arriben als 12.000 euros, menys de la meitat que els municipis més rics.
A Lleida hi has trobat el municipi amb els ingressos més baixos de tot Catalunya, que és Odèn, el Solsonès.
Sí, són 6.300 euros nets a l'any i el segon, amb la renda més baixa, és Bovera, a les Garrigues, que no arriba als 10.000 euros. El municipi de la demarcació de Lleida amb la renda més alta és Vilamòs, amb 24.000 euros, i al darrere veiem Prats i Sansor.
A Girona hi ha el segon municipi més ric de Catalunya.
Bé, està pràcticament empatat amb Matadepera. Es tracta de Bolvir, a la Cerdanya, que supera els 24.800 euros. Al darrere hi ha Palau de Santa Eulària i Madremanya. I a la cua, Albanyà i Salt, amb poc més de 10.000 euros per habitant i any.
I acabem. Tarragona, el municipi amb la renda més alta, és l'Argentera.
Amb prop de 21.800 euros, al darrere hi ha el Moster, tots dos, al Baix Camp. I els que tenen la renda més baixa són la Bisbal de Falset i Batea, amb menys d'11.000 euros.
Els arrossaires de l'Empordà intenten estirar tantes hores, minuts i segons com poden abans d'acollir la producció d'aquest any. I és que les restriccions per la sequera d'abans de l'estiu els van obligar a sembrar l'arròs més tard i la quantitat d'algunes varietats se'n ressent. N'hi ha que poden arribar a ser d'un 25% menys del que és habitual. Laia Claret, o sigui que com que van haver d'endarrerir la sembra, la producció de quilos d'arròs no serà la mateixa aquest any?
Sí, exacte. Bon dia. Josep Periquei és el president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals. Explica que la planta té un cicle de vida, des de la sembra fins a la collita, i, per tant, haver plantat més tard l'afecta directament.
Totes sembres tardanes de qualsevol conreu se'n ressenteixen amb la producció, sempre, per una qüestió de cicle biològic de la pròpia planta.
L'època en què sembren és l'abril, però com que hi havia restriccions d'aigua a l'Empordà, no ho van poder fer.
Vam sembrar més tard, evidentment, bàsicament a finals de maig fins ben entrat el juny. Realment està sent una campanya perquè et fet hi haurà una producció inferior a un 20 o un 25% respecte als altres anys. No en totes les varietats, però sí que amb les de cicles més llargs, sí.
A més, també ens explica que a principis del mes de setembre va fer força fred i la maduració de l'arròs, doncs, es va complicar. perquè hi concreta les varietats més afectades i les que no ho estan tant.
Són sobretot el que és el gra llarg, llavors varietats com aquesta que estem veient aquí, que és el Jota Cendra, o inclús Asta Bahies, i les que se n'han ressentit menys són Bombes, o poder el Carnarolis, poder l'Onice.
Ara bé, perquè hi va més enllà de l'arròs. Tots els cultius de l'Empordà estan patint l'època de restriccions d'aigua, i quan li preguntem per l'estat de l'agricultura, doncs és així de contundent.
Estem al canto, de que l'agricultura de l'Empordà entri en una regressió molt i molt complicada en tots els sectors, i si no es fa alguna cosa per defensar-la i protegir-la, sí que tindrem un Empordà molt desertitzat. Avui en dia, si et fixes, de la carretera que va des de Figueres fins a la plana que arriba a Parlavà o inclús fins a la Bisbal, abans veiem blat de moros, veiem farratges, veiem userdes, avui veiem rostolls.
I tant, que és contundent. El Consorci d'Aigües de Tarragona crearà un segon dipòsit d'aigua de 180.000 metres cúbics de capacitat a l'Ampolla per garantir-ne el subministrament i optimitzar el consum energètic. S'invertiran 13 milions. En paral·lel, l'ENS també ha actualitzat la tarifa i se situa en 54 cèntims al metre cúbic d'aigua. Una inversió, la del dipòsit, Jordi Barranca, inclosa dins un pla més ampli, oi?
Sí, així és. El CAT per l'any que ve contempla unes inversions que en total superen els 25 milions d'euros, en seran 40, la majoria aquí Terres de l'Ebre, i la principal serà la construcció d'aquest segon dipòsit, que se suma al que ja hi ha de 175.000 metres cúbics. Joan Alginet, president del Consorci d'Aigües de Tarragona, destaca els dos avantatges del projecte.
És a dir, disposar de més aigua crua a les nostres instal·lacions és un mecanisme de la pròpia seguretat i, sobretot, també d'eficiència energètica, i que tenim un sistema integrat que potabilitzem quan el preu quilowatt-hora va més baix. Disposar d'aigua crua aquí ens dona aquestes garanties.
A banda d'aquest pla, l'assemblea d'aquest matí també ha servit per aprovar la nova tarifa per l'any que ve. Són 54 cèntims per metre cúbic d'aigua, amb un lleuger augment respecte a l'any passat.
Estem parlant de 1.000 litres d'aigua, 54 cèntims d'euro. Difícilment en 54 cèntims d'euro podem anar al mercat o podem anar a adquirir béns de primera necessitat. Este és el preu derivat de tot el procés de potabilitzar l'aigua en una metodologia que, evidentment, és molt exigent, però també en una dificultat afegida. L'aigua que es capta del CAT està al tram final de la Conca de l'Ebre.
El pressupost total puja fins als gairebé 49 milions d'euros. Recordem que el Consorci d'Aigües de Tarragona potabilitza i subministra aigua de l'Ebre a 69 municipis i 27 empreses de tota la demarcació de Tarragona.
Avui comencen les obres per enderrocar el Mercat Municipal de Vic, que porta un any tancat. Els treballs duraran 3 mesos i costaran més d'un milió d'euros. Els comerciants es queixen que no se'ls ha tingut en compte i les obres coincidiran de ple amb la campanya de Nadal i el Mercat Medieval, unes dates que són molt importants per les vendes. Nàtia Dell, explica'ns.
Les obres comencen amb feines manuals de buidatge de l'edifici i no serà fins la setmana que ve que entrarà la maquinària pesant. Tot i que el consistori confia que a finals d'any tindrà ja el gruix de l'enderroc fet, als comerciants els preocupa com pot afectar les vendes tot plegat. Estan escamats amb les obres del 2018 al carrer Verdaguer, el que connecta l'estació de tren amb la plaça Major, que es van fer en aquesta mateixa època i que per al sector, diuen textualment, va ser un desastre. Tenint en compte aquest precedent, des de Vic Comerç haguéssim preferit que les obres comencessin al gener. Núria Simón és la presidenta de l'associació amb més de 300 comerços i s'expressava així aquesta emissora.
Que quedi molt clar que no tenim res contra les obres ni contra el que s'ha de fer. Sabíem que era un edifici malalt i que s'havia de tirar a terra per tornar a començar. Però del que ens queixem és que no han escollit el moment adient.
En declaracions d'aquesta emissora, també la regidora de Comerç i Mercats, Bet Piella, respon.
És veritat que les dates no són bones perquè s'acosta a Nadal, però aquestes obres d'aquesta magnitud requereixen d'una preparació i molt gran, i aleshores ens ha semblat que la millor manera era fer-ho ara, fer-ho ràpid, fer-ho amb mesos amb poca pols per no generar molèsties als veïns.
Se sap que on ara hi ha el mercat, la Generalitat projecta fer-hi un CAP, però encara no hi ha data. El que encara no se sap és on s'ubicarà el futur mercat d'aquí Vic. L'Ajuntament no descarta que sigui al mateix lloc, però també podria fer-se al barri dels Caputxins o al barri de les Adoberies. Primer s'ha de definir el nou model de mercat adaptat als nous models de consum, però l'Ajuntament el que té clar és que vol que sigui disruptiu.
I no serà només un model de mercat que serà de compra i venda de productes, sinó que també hi haurà obradors compartits pels agroproductors, espais de cuina, espais de dietètica...
Doncs ja ho veieu, ha quedat ben clar. Serà un mercat ben diferent del que ha tingut fins ara la ciutat.
Més de la meitat de les basses i canals que hi ha a Catalunya són trampes potencialment mortals per als animals salvatges, que sobretot amb la sequera hi van per beure aigua i s'hi acaben ofegant. Ho asseguren els agents rurals que han inspeccionat les 2.500 instal·lacions d'aquest tipus que hi ha al país i han constatat que el 53% no compten amb mesures de protecció per a la fauna. Montse Poblet, això vol dir que incompleixen la normativa?
No, la normativa no obliga a incorporar a basses i canals mesures de protecció pensades perquè si cau un animal en pugui sortir. Es limita a recomanar, de manera que sobretot moltes basses antigues són trampes mortals per la fauna salvatge i també per alguns animals domèstics, com els gossos. En vistes de la quantitat d'animals que hi cauen i que s'hi ofeguen, la Fiscalia de l'Estat va demanar als agents rurals de tot Espanya que s'ho miressin. Aquí a Catalunya s'ha constatat que més de la meitat d'aquestes instal·lacions no tenen cap mesura de protecció pels animals. Parlem que estiguin encerclades amb tanques i que dins hi hagi elements com aquests que ens descriu l'agent rural Lluís Pallarès.
Parlem de rampes i de diferents materials, de rampes de formigó, rampes de ferro, de fusta, de goma, tot pensant en amb els diferents tipus d'espècies que hi poden caure, des de mamífers fins a amfibis o rèptils. O aus rapinyaires.
Quants animals es poden ofegar en aquestes instal·lacions allò en un any?
Doncs encara no hi ha dades dels cadàvers que s'han trobat aquest any, però el 2023 els agents rurals en van treure 159. En un 78% d'aquests casos, de les retirades de cadàvers de l'any passat, les basses no tenien cap mesura de protecció. Sergi Sancho és agent rural del Penedès i ha hagut de treure uns quants exemplars de fauna salvatge ofegats a les basses que hi ha a la comarca.
Si són mamífers, entren, beuen i cauen, i no se'n poden sortir perquè no tenen cap lloc on agafar-se i sortir-ne. I els ocells el mateix, els ocells baixen en picat a beure aigua, rapinyaires, i es queden ofegats perquè no poden alçar vol, se'ls mullen les plomes i és un gran problema.
A la llista de cadàvers hi ha senglars i cabirols, però també aligots, àligues de cua barrada o milans reials. La majoria d'ofegaments es donen a l'estiu, però amb la sequera n'hi ha durant tot l'any. Les basses i els canals s'han convertit en els últims anys en un lloc on els animals, a falta de pluges, hi han anat per calmar la set.
5 minuts i arribarem a 3:15. L'Ajuntament de Reus, al Baix Camp, es presentarà com a acusació particular contra el turista que va fer caure el gegant indi en una cercavila a Barcelona. El govern ja ha començat els tràmits per reparar la figura que ha quedat, per cert, força malmesa. Anem a Reus. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
D'entrada, expliquem com i quan va passar aquest accident.
Mira, els fets van passar dissabte, en concret, davant la Basílica de Santa Maria del Mar a Barcelona, després de la cercavila que s'havia fet i la ballada que es feia a l'interior per commemorar els 600 anys de la primera referència d'un gegant en aquesta basílica. Els membres de la colla gegantera han explicat aquest matí que va ser un turista noruec el que va fer caure el gegant, tot i els advertiments que li havien fet poc abans. Astrid Martín és la presidenta de l'entitat.
I aquest senyor aprofita per passar entre els bitxets i entrar darrere del gegant. Darrere hi ha un travesser. Ell va posar la cama, va aixecar el gegant i va ensapegar amb la cama del darrere el travesser. D'aquí que s'aixeca el gegant i no és que perdi l'equilibri, és que cau, perquè l'aixeca no en vertical, sinó en diagonal.
Tot i que l'home va intentar fugir, un grup de persones el van aconseguir aturar i la Guàrdia Urbana el va detenir poc després, li va atribuir un delicte menys greu de danys.
I com està ara mateix el gegant i què s'ha de fer per poder recuperar-lo?
La peça malmesa, de moment, d'entrada, diem que no és l'original del gegant indi, que data del 1805, sinó que és una rèplica, una còpia que es va fer el 2005. Això sí, és molt estimat a la ciutat. Els membres de la colla gegantera estan molt afectats per aquest accident. El gegant, que és patrimoni també de la ciutat, pesa uns 80 quilos i forma part de les 5 parelles històriques dels gegants de Reus, els bitxets, els moros, els indis, els japonesos i els negres. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, explicava aquest matí que d'entrada es presentaran a l'acció judicial que s'ha obert per reclamar els danys a l'autor dels fets.
Ens hi personarem com a acusació particular i veurem també en els propers dies quines són les accions concretes que n'establirem. Evidentment, el que sí que farem és la reclamació patrimonial que hi correspongui.
I pel que fa a l'estat del gegant, com preguntaves, de moment ja l'han portat al taller de l'artesà Manel Llaurador perquè el reparin, bàsicament, del rostre, que ha quedat molt desfigurat, en uns treballs que ens deien avui poden tenir un cost aproximat d'uns 10.000 euros. No hi ha data de moment per quan podria tornar als carrers, però l'Ajuntament voldria que fos abans de Corpus de l'any vinent.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Les associacions de famílies de les escoles de Ripoll es mobilitzen aquest vespre davant l'Ajuntament com a protesta per la decisió del consistori de deixar de pagar l'extraescolar de música als nens i nenes de 4 i 5 anys, un servei que es dona fa anys i que també ofereixen molts dels municipis de la comarca. Clara Jordan, per què l'Ajuntament ha deixat de pagar aquest servei ara?
Doncs, segons l'alcaldessa Sílvia Riols, per la mala situació econòmica que viu el consistori, que no permet seguir destinant els 14.000 euros anuals que val el servei. Va assegurar que negociaria una solució amb el Consell Comarcal, però el portaveu d'Educació de l'ENS, Xavier Capdevila, ja avança que no assumiran aquesta despesa.
En cap cas podem negociar per una raó molt senzilla, perquè d'altres ajuntaments també, com són, per exemple, el de Can de Bànol, o el de Sant Joan, o el de Ribes, sí que paguen aquestes classes. És que això és un servei que donen els ajuntaments.
Les famílies faran una cassolada de protesta avui davant l'Ajuntament. La seva portaveu és Susana Prat.
El llenguatge musical és una prioritat i, com a ciutadans de Ripoll, creiem que hem de tenir els mateixos drets que altres ciutadans de la comarca que sí que poden seguir amb aquestes classes.
Una mobilització que es farà just abans del ple i que, segons ha explicat Sílvia Riols en un missatge a través de les xarxes socials, és una mobilització fruit de la mala fe dels partits de l'oposició.
El que no es pot fer és perjudicar els ripollesos per perjudicar l'oposició política. Això no és una oposició sana, sinó és una oposició completament tòxica i en la qual prendrem mal tots.
El Consell Comarcal ha pagat les quotes fins l'octubre, però a partir d'ara les famílies hauran d'abonar 19 euros mensuals si volen seguir fent classes.
La Diputació de Tarragona impulsa una programació artística conjunta als diferents espais culturals que té a la demarcació a través de diferents propostes artístiques que giraran sobre un mateix tema. El despoblament és el que centra aquesta primera aposta cultural. D'aquesta manera, Clara Chavarría Domingo, per primer cop es coordinen tots aquests espais culturals per abordar un mateix tema.
Exacte, en total són 8 espais distribuïts entre Tarragona, Reus, Valls i Tortosa, i a més s'hi afegeixen altres indrets com el Catllà o el Montmell. Aquí, entre el 7 de novembre i el 15 de febrer, s'hi faran una trentena d'activitats en què participen artistes de tota mena de disciplines, com ara la dansa, la fotografia, la literatura, l'escultura i la gastronomia. I aquesta vegada tot girarà a l'entorn del despoblament, en una demarcació on ja hi ha 58 municipis deshabitats. La iniciativa s'ha batejat amb el nom de Pobles Mudats. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, parla d'aquesta aposta.
Es parlarà, doncs, de diferents perspectives del que és el despoblament rural, també del que és la identitat, no? I farem un diàleg entre el que és la identitat individual i la identitat col·lectiva en els municipis rurals. I nosaltres creiem que posar sobre la taula, no?, aquesta temàtica que per nosaltres ens ocupa des de la Diputació, que és el despoblament, doncs també es podrà dur a terme des de la cultura, i creiem que serà molt positiu i serà molt enriquidor.
I què es podrà veure?
Doncs són propostes d'art efímer que reflexionaran sobre el fenomen del despoblament i amb el que es compta en diversitat d'artistes del territori, però també amb gent que havia viscut en un d'aquests pobles, com és el cas de Marmellà, on s'hi farà una intervenció multidisciplinar sota el nom de Terra Plena. El seu creador, Manuel Moranta, justifica així el nom del projecte.
I treballar amb la idea filosòfica, si voleu, del buit i del ple, no? O sigui, què és ser buit, què és ser despoblat i què és ser poblat o que és ser ple, no? I vaig començar amb aquesta frase, que era que la terra no és buida, sempre serà plena, només hem de saber mirar. A partir d'aquí teníem tres punts que em semblaven importants. Una eina que poguessin fer servir artistes i no artistes per reconèixer que aquest poble estava ple.
Amb el cicle Pobles Mudats es dona el tret de sortida a un seguit de programacions culturals conjuntes entre els diferents espais culturals de la Diputació de Tarragona per donar un impuls també als artistes del territori.
I encara a Tarragona, on 38 comerços de la ciutat formen part del nou catàleg Ets Emblemàtic. És una acció per impulsar el comerç local. Martí Carot Mora.
Estaran classificats en 4 categories segons la seva singularitat, comptaran amb un segell identificatiu i estaran incloses en la ruta comercial que es pot consultar a la pàgina web del projecte. Goretti Rion, propietària del comerç Sant Jordi Art, valora la iniciativa.
Jo espero que sí, que serà una bona eina, perquè tot el que sigui donar visibilitat pot ajudar, sí, tant i tant. Tinc esperances que sigui així.
La campanya s'emmarca dins de les 24 accions del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat amb 1,2 milions d'euros dels fons europeus Next Generation.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Disseny Hub Barcelona obre avui la seva botiga amb l'objectiu de convertir-la en el gran aparador del disseny quilòmetre zero a la ciutat. La nova D-Shop amb entrada pròpia des de la plaça de les Glòries, ofereix uns 2.000 productes des de llibres fins a joies o parament de la llar, Montse Mas.
Sí, a diferència del model Vinson o Ikea, que per cert ara protagonitzen una de les exposicions del centre, la The Shop vol acostar al consumidor els dissenys fets a Barcelona. La botiga de 500 metres quadrats va a cura de la cooperativa La Capell, que dirigeix Marc Longarón.
Vinson era una botiga de 3.000 metres quadrats al Passeig de Gràcia, amb un públic, diguem-ne, que volia novetats, que moltes venien de fora. Sempre parlem del disseny a la ciutat i sempre ens inventem molt del disseny de Barcelona, però quan vas per les botigues de tot arreu, molts dels dissenys que trobes, no tots, però molts dels que trobes, són de fora. I aquí el que volem és explicar el disseny que es fa a casa nostra. I per això diem que és la botiga del disseny de Barcelona.
La botiga aposta per dissenys de qualitat i pensant en totes les butxaques.
Home, hi ha de tot. Mira, pots comprar un llapis que val un euro, fins et pots comprar una joia feta amb kimonos, que se'ls ha donat la volta i s'han tornat a recosir, que no ho sé, se'n pot anar cap als 400 o 500 euros. Pots trobar objectes que també veuràs a les sales d'exposicions del The Hub, el Satrill i el Rafael Marquina, una cadira BKF...
La Capell, que té la concessió de la The Shop per a 4 anys, és una cooperativa de consum i serveis nascuda l'any 1976 amb la botiga del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
La gala d'entrega dels Premis Literaris de Lleida homenatjarà Jaume Magre, l'impulsor del Premi d'Assaig Josep Vallverdú, que arriba enguany a la seva 41a edició. L'acte, en què també es lliurarà el 29è Premi de Poesia Màrius Torres, se celebrarà el 15 de novembre a la Seu Vella. Anem cap a Lleida, per a Joan Álvarez, uns premis que han rebut més originals que l'any passat.
Exacte, Marta. En concret, 66 originals, 11 més que l'any passat. 18 opten al Premi Vallverdú i 48 al Màrius Torres. Al primer hi ha un original procedent de Salzburg, Àustria. I com deies, la gala literària estarà centrada en Jaume Magre, que va ser regidor de Cultura de la Paeria i figura cultural de relleu, del qual aquest any es celebra el centenari del seu naixement. L'espectacle literari, teatral i musical farà un repàs per la seva vida i obra sota el títol Jaume Magre, l'elegància d'una ètica. Rosa Mesalles, del Departament de Literatura de la Paeria.
Magre, l'any 80 i l'any 85, va fer les jornades de reflexió sobre la cultura a la Seu Vella. A la Seu Vella també es va perpetrar, doncs, la gènesi del Premi Vallverdú, amb una conversa entre Jaume Magre i Josep Vallverdú. I justament aquest espai té molt de sentit aquest any, que estem celebrant el centenari Jaume Magre.
Els guanyadors dels Premis Literaris de Lleida rebran 9.000 euros cadascú. L'escriptor Josep Vallverdú, que dona nom al Premi d'Assaig, no assistirà aquest any a la gala d'entrega després que l'any passat s'entrés la nit literària coincidint amb el seu centenari. Prèviament a la gala literària de divendres, aquelles setmanes faran diferents actes culturals al Teatre de l'Escorxador de Lleida.
Torna al Penedès el Festival Most, dedicat al cinema sobre la vinya i el vi. La 13a edició es farà d'aquí 9 dies, del 7 al 17 de novembre, i més endavant hi haurà l'edició del Priorat. Justament aquest any, el Most coincideix amb la inauguració del nou Vinceum, el Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca, que farà un cap de setmana de portes obertes. Montse Gener Ribà.
Hola, bon dia. Doncs pel·lícules i curtmetratges en què el cinema i el vi conflueixen i que t'acosten a realitats molt diferents, amb l'esforç de persones de tot el món que fan els seus vins, a vegades en contextos de conflicte. Una cinquantena de pel·lícules es podran veure en la secció Collita, que és la que pròpiament parla de cinema del vi. Hi ha, entre d'altres, Cape of Salvation, on un nord-americà d'origen armeni es posa a fer vi a les vinyes familiars a cavall entre Armènia i Iran. També hi ha Wines in the Shadow of Tito, que va del conreu del vi en la dictadura comunista de Tito. També és interessant veure la història de la vídua Clicquot, que va revolucionar l'elaboració del xampany a França, o en d'altres es parla d'experiències de retorn al camp dels joves amb projectes de vi de mínima intervenció. També una pel·lícula, Waking the Sleeping Wine, sobre noves tendències de fer vi a la Xina, amb uns vins que es podran tastar in situ a Vilafranca en un dels 5 tastos que s'hi faran. A banda de la secció Collita, hi ha la secció Gran Reserva, de temàtica més general, i aquí hi haurà la pel·lícula inaugural, que és la primera vegada que es veu a Catalunya i que ha avançat el director del Vinceum, Xavi Fornos.
Jo, se'm permet, doncs, avanço el que ja he dit abans, Polvo Serán, que és aquesta primera Premier catalana que projectarem a la inauguració, una pel·lícula de Carles Marquès Marcet, protagonitzada per Àngela Molina, premi al Festival de Toronto, premi a la Seminci de Valladolid.
També s'han seleccionat 21 curtmetratges de 400 presentats, entre ells de directors i directores coneguts com Neus Ballús. Hi haurà dos premis honorífics, el productor Tono Folguera i l'enòleg argentí Matías Michelini de la ciutat argentina de Mendoza, que és precisament la convidada d'aquest any.
I cuinar com un acte social és el punt de partida de Man Mano in Tempo Escorre, un projecte immersiu i participatiu de la creadora Elaine Reiling, una peça intimista que posa en valor la importància de cuinar i menjar junts com a acte social, Marta Vives.
El Teatre Maldà es convertirà del 7 de novembre a l'1 de desembre en una cuina oberta als espectadors, en un muntatge que investiga sobre compartir el temps, evitar-lo amb les mans, amb les paraules i amb l'acte social més simple, que és l'estar junts cuinant i menjant. I tot plegat, man mano, que vol dir?
Ve de l'italià i significa a poc a poc, però també significa col·lectivament.
Com diu Elaine Reiling, l'espectacle reivindica els rituals socials, com podrien ser el teatre o la cuina, fins i tot quan són amb persones desconegudes, espais de cures on es difumina la separació entre el fet escènic i la vida mateixa.
O sigui, la cuina obria molts aspectes, com obria la memòria, però hi havia alguna cosa que aquesta idea també teatral de tempos fugit, de que el temps no el podem com retenir, però hi ha alguna cosa que la memòria sí que fa això. Pots capturar la memòria a través d'imatges, d'olors i receptes i gustos et fan com anar a l'espai de la memòria.
Una proposta curiosa i interessant per anar amb gana i amb ganes de posar les mans a la massa.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. La gala de la pilota d'or d'ahir a París va tenir un clar color blaugrana. El Barça es van donar diversos premis i, per sobre de tots, destaca el de millor jugadora del món per Aitana. Bon matí. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. La migcampista de Sant Pere de Ribes repeteix guardó com a millor futbolista del món. És la quarta pilota d'or seguida que aconsegueix una jugadora catalana i del Barça. I exultant a París, la migcampista va destacar el treball i talent de totes les seves companyes i equip que l'ajuden a brillar, diu, en aquests premis individuals, a més de la seva mentalitat competitiva clau per seguir creixent temporada rere temporada. Aitana celebra que el podi d'aquesta pilota d'or l'ocupin dues jugadores més del Barça, Graham i Salma Parayuelo.
Em recordo una mica, no?, en el trient aquell que va ser amb Messi i Xavi Iniesta, si no recordo malament, no? Crec que qualsevol jugador el podria haver guanyat. Al final crec que som un equip que no depenem de cap jugadora. També he volgut fer un agraïment i donar l'enhorabona sobretot a Caro, que crec que ha fet una gran temporada, també se'l podria haver vendut.
Per Aitana també resulta determinant en els èxits del Barça el seu treball amb el planter, la Masia. El Barça femení també va tornar a guanyar el premi al millor equip del món, un trofeu que van recollir el president Joan Laporta i la capitana Alexia Putellas, que va fer pujar a l'escenari totes les companyes que van guanyar els 4 títols de l'any passat i eren ahir a París.
L'altre gran protagonista de la nit i que va acaparar molta atenció és Lamine Yamal, escollit com el millor futbolista jove del món, el trofeu Copa.
El mataroní es va mostrar molt agraït pel seu primer guardó individual. Lamine Yamal vol superar, diu, el rècord de precocitat aconseguit per Ronaldo Nazario el 1996, quan va aconseguir la seva primera pilota d'or amb 20 anys i 3 mesos.
Muy orgulloso y muchas gracias, como he dicho, a mí, todos mis compañeros y a por más. Es un jugador increíble y nada, pues ojalá poder tener una carrera como la suya y que es muy bueno.
El davanter de Rocafonda va tornar a recordar el codi postal del barri mataroní 304 al seu discurs i va acabar 8è a la llista de millor jugador del món, un premi que va guanyar el migcampista del Manchester City, Rodrigo Hernández, un Rodri que defensa que la pilota d'or la guanyi un migcampista com ell i et recorda algunes llegendes del Barça que no van ser premiats.
No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro.
I els grans absents de la nit van ser Vinícius i el Madrid. El club blanc donaven per fet fa setmanes que el brasiler guanyava la pilota d'or i en saber que no era el guanyador van fer mitja volta i no van pujar a l'avió per anar cap a París.
Sí, Vinícius va acabar finalment segon, tot i que ell mateix li va dir al blaugrana Gavi durant el clàssic de dissabte al Bernabéu que ahir recolliria la pilota d'or. No hi va anar ningú de Madrid, tot i que els blancs van ser escollits millor equip i Carlo Ancelotti millor entrenador. Hi ha hagut una allau de crítiques cap al Madrid per no ser-hi. Vinícius, a través de les xarxes socials, ha explicat que ho tornaria a fer 10 vegades i que la UEFA no estan preparats. I acabem amb dos guardons més. Emma Hayes, del Chelsea, millor entrenadora davant dels blaugrana Jonathan Giraldez, i Jennifer Hermoso, Premi Sócrates, per la seva feina en favor de la igualtat.
I encara en futbol, avui comença la primera eliminatòria de la Copa i avui només juga un equip català, que és l'Hospitalet.
La Copa arriba a l'Hospi en un moment complicat, suma 3 empats consecutius a la Lliga, 11 del seu grup de tercera ref. Fa un parell de setmanes van destituir l'entrenador Joan Sánchez i qui dirigeix l'equip de forma interina, Jordi Canals. S'enfronten al Saragossa de segona divisió. Ramon Miramont, defensa de l'Hospi.
Venim en una dinàmica no bona i bueno, aquest partit doncs ens el prenem per gaudir, sobretot per intentar agafar sensacions i com et dic, gaudir-lo i competir-lo sobretot.
A partit Hospitalet Saragossa a les 9 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
I rebessant diferents partits europeus avui amb presència catalana.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça defensa el lideratge a la pista de l'Efes Turc, 6è al partit a 6:45, també en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Joan Penya, Roya, tècnic blaugrana.
Han tingut l'últim partit doncs, la baixa de Sean Larkin, que és un jugador important per ells, però tenen jugadors molt contrastats. Llavors estem parlant d'un equip important, amb jugadors importants i acostumats a competir bé amb aquesta Eurolliga.
A l'Eurocup masculina de bàsquet, Joventut Gran Canària 8:45 en directe per Esport 3. A la Lliga Europea d'handbol, Silkeborg Granollers 6:45 també per Esport 3. Una victòria podria classificar els vallesans per a la fase principal. En futbol sala, tercera ronda de la Copa. A partit únic, Mataró, sala 5, Martorell, a partir de 8:45.
No t'ho pots perdre.
La cartellera dels musicals de Barcelona continua sumant noves ofertes. Avui arriba la producció El Médico.
Todo lo que yo soy lo aprendí de él.
Després de l'èxit i les bones crítiques recollides a la cartellera de Madrid, on es va estrenar el 2018, el musical El Médico arriba ara al Teatre Apolo. Basat en el best-seller mundial de Noah Gordon, creat i produït íntegrament a Espanya, és un projecte ambiciós amb 33 actors en escena i 20 músics en directe, convertits en l'orquestra més gran del teatre musical. Això a Barcelona, evidentment, si sou de Girona, anireu de festa major i ja heu de saber que si plou, la cantada de Vaneres en terra endins serà a partir d'1:15 a l'Auditori de Girona.